Nutricionista i comunicadora especialitzada en perimenopausa afirma obertament en el seu compte d'Instagram que es troba gaudint de la menopausa des dels 26 anys. La valldoreixenca Marta Mercè és autora de dos llibres al voltant d'aquesta etapa de la dona i avui passa pel programa. Marta, benvinguda.
Moltes gràcies, quina il·lusió estar aquí a la ràdio de la meva ciutat.
Clar que sí. Doncs, escolta, anem a conèixer una mica més a fons qui hi ha darrere de la Marta, perquè tu ets llicenciada en comunicació audiovisual.
Exactament. La meva primera carrera, la dels 18 anys, va ser comunicació audiovisual. El que passa que, bueno, vaig acabar la carrera, em vaig dedicar al cinema un temps i després, als 26 anys, em van diagnosticar un càncer d'ovaris, pel qual vaig passar per una operació molt radical que em va fer entrar en menopausa d'un moment a l'altre. Bueno, en l'estona que dura l'operació, passes d'uns nivells hormonals d'una dona de 26 a una dona de 60, no? I allà em vaig replantejar moltíssimes coses, sobretot arrel d'aprendre com gestionar aquesta etapa, tot el que tenia a veure amb l'alimentació, l'exercici, els hàbits, tot allò que em va fer tan bé. I vaig dir, bueno, aquí hi ha algú que vull investigar més. I allà vaig estudiar la meva segona carrera, que és nutrició humana i dietètica.
I com et vas sentar que et donessin aquesta notícia? Que als 26 anys et quedaves sense la regla, que no podries tenir fills.
Exacte.
De manera natural.
És un xoc. Primer perquè quan tens 26 anys jo crec que no hi penses ni amb la mort, ni amb la malaltia, ni que et pugui passar res. Ets com invencible, no? Llavors, jo no feia res diferent que no fessin els meus amics ni els meus companys de feina. Ara amb el temps dic, home, Marta, pues no et cuidaves gaire, la veritat, a nivell d'alimentació, ni feia exercici ni res, però és que no era res raro. No era que jo fes res diferent. Llavors, quan em van dir que estava malalta, perquè un càncer al final és silenciós fins que fas quimioteràpia, que és quan et trobes malament, a no ser que siguin estadis més avançats, no? Que el meu ho era, però no em va donar gens de símptomes fins que me'n vaig enterar. Clar, no t'enteres i tu ho vas fent, no? Doncs va ser un xoc. Per mi, sempre ho dic, lo de ser mare no va ser el més important perquè jo sempre havia dit que no volia ser mare. No sé què hagués passat, perquè poden canviar moltes coses, no? Al final tenia 26 anys, és que era una nena. Però, clar, el tema de la menopausa també em van dir, bueno, pues és que no tindràs la menstruació i ja està, no? I que no tindràs fills. Però, clar, quan vaig començar a viure el que era una menopausa, vaig dir, home, això va de moltes altres coses, va de que em sento diferent, de que la meva memòria és diferent, de que em falten les paraules, de que em canvia la pell, les mucoses a nivell íntim. Com em sento jo? És que canvia moltes coses. I allà els metges es quedaven una mica com dient, bueno, dona les gràcies per haver sobreviscut i tira pa'lante. A més, a tu no et podem donar teràpia hormonal, per tant, no tenim molta més opció, perquè és una mica així, i és quan jo em vaig haver de posar a investigar, perquè vaig dir, bueno, em queden molts anys de vida per endavant vivint en menopausa, així que jo la vull viure bé.
Clar, si ja quan a una dona, a l'edat que li correspongui, li arriba la menopausa, ja és un canvi, tu a la teva edat, tan jove, quins canvis et va generar, et va provocar, a banda de donar-te aquesta oportunitat per fer aquesta segona carrera que comentaves?
Sí, moltes coses. El primer, vaig tenir unes sufocacions molt heavies. Hem de pensar que no és el mateix una dona que té la menopausa en l'edat natural i que té 10 anys on el cos va baixant progressivament les hormones. Normalment, dels 40 als 50, totes tenim un procés de baixada on el cervell va entenent aquests canvis i es va adaptant a poquet, jo no. El meu cervell de cop va dir, què està passant? O sigui, és que no entenia res. Llavors les compensacions i tots els símptomes acostumen a ser molt més virulents. I clar, les meves sufocacions eren molt heavies. A més, clar, tenia 26 anys. És que jo a vegades estava coneixent un noi per dir-te alguna cosa i pensava, jo no sé què deu pensar que m'està passant.
Perquè una contradicció interna, no? Estaves patint.
Què li passa a aquesta noia? No sé, té alguna cosa rara. De cop està bullint i està suant i no, i estem a fora al carrer a 11 graus, no? Sufocacions, molts canvis en el tema del dormir. Són molt més lleuger, em despertava molt més, sobretot 3-4 del matí. Jo em sentia més irascible. És com, hi ha una part bona en això, no? Que és com que et comença a donar més igual la resta, no? Potser en aquell moment penses més en el que dirà, en el que hauria de fer. Ostres, doncs per això potser vaig canviar de carrera i tot, perquè va ser un moment de dir, mira, és que m'és igual, faré el que jo vull, el que vulgui, no? I això s'explica a nivell hormonal, no? L'estrogen sempre fa que estiguis més pendent dels altres perquè està enfocat a la cura, i quan se'n van a la menopausa estàs molt més enfocada en tu mateixa. Això ho hem d'aprofitar i ho hem d'entendre les dones, perquè és algo que ens fa molt bé entendre que som egoistes en el bon sentit de la paraula. Va canviar el meu cos també, no? Vaig acumular més greix, vaig perdre musculatura, a nivell de mucoses la pell molt més seca, els ulls inclús, a nivell íntim. Van ser molts canvis i, clar, ningú me'ls sabia explicar, perquè si la menopausa encara és una mica un tabú ara, fa 14 anys era, bueno, un desert, és que no hi havia res.
És curiós perquè en realitat sabem ben poca cosa i quan ara sembla que comencem a sentir a parlar d'algunes qüestions, tampoc no ens les acaben d'explicar massa, no? Vull dir, ens diuen fes això, fes allò, però no ens expliquen el motiu. Per què encara tenim tan poca informació sobre aquesta etapa de les dones?
És molt trist i crec que és una part que a mi m'enfada profundament, no?, per haver-ho viscut i per viure-ho després a través de tantes pacients, no? Primer, les dones no formem gaire part dels estudis científics. Normalment els models que s'utilitzen són models masculins en els animals, i fins als anys 90 les dones s'excluïen dels estudis de cohorts i dels estudis científics perquè, com que érem una mica variables, doncs millor extreure-les i fora. Llavors seguim sent un misteri per a la ciència. I a la menopausa encara més. Comentàvem abans que Nature, no?, és una revista importantíssima, ha dit, ojo que tenim un problema. La menopausa no forma part dels estudis d'envelliment. I el 50% de la població en el qual hi passaran un terç de la seva vida, com a mínim, les dones. Per tant, hem de fer alguna cosa per canviar les direccions dels estudis científics perquè també la menopausa en formi part i en puguem saber més coses, perquè és que si no seguim en un misteri absolut, no? Llavors, això és, a la part científica és molt important. I després hi ha una part cultural. I és que les dones, per desgràcia, fora de la seva funció reproductiva, quan sortim d'aquí encara som poc interessants, en general, a nivell cultural. L'home, quan envelleix, encara és el madurit atractiu, el George Clooney. Jolín, és que no hi ha cap problema en que tingui canes, en que tingui panxeta i ja està. És
com més madur, més interessant, no?
Superatractiu. I, en canvi, les dones, a la que sortim d'aquests estàndards fèrtils, és com que desapareixem. Llavors, la menopausa és que no en volem nosaltres mateixes sentir parlar, però perquè sabem que culturalment les dones en aquesta etapa són poc interessants, no? Llavors, tot això són molts estigmes que s'han d'anar canviant i, sobretot, les dones necessitem estar molt informades de què ens passa, per què ens passa, perquè no som tontes, no cal ser científiques, ni metges, ni infermeres, ni farmacèutiques per entendre coses bàsiques de biologia i de fisiologia. I un cop entenem el que ens passa, sabem com ens hi podem adaptar, també.
Clar. D'aquí també sorgeix la necessitat d'explicar-ho, no? De fer arribar tota aquesta informació, tot aquest coneixement, tota aquesta experiència, de moltes maneres, però ja, per exemple, a través dels llibres. Has escrit dos llibres, Nutre tu menopausa, que és l'últim, diríem.
Sí, exacte.
I el primer, tens un altre, Disfruta tu menopausa, no?
Exactament. Sobretot la meva idea és que les dones en aquest moment en què ens sentim més fràgils, primer perquè tenim molts canvis que no entenem, segon perquè sortim d'aquests cànons estètics inclús, no?, que estem tan arrelades i llavors ens sentim que el cos canvia i volem fer coses, és molt fàcil caure en dietes extremes que ens van fatal, en tipus d'exercici que no estan adaptats a aquest moment de la vida, inclús en coses estètiques més agressives perquè volem tornar a allò d'abans. Sense entendre que realment és que no es pot tornar abans, és que el que hem d'anar és acompanyar aquesta etapa i que pot ser una etapa plena si entenem de què va, no? Per això la meva idea sempre és donar eines respectuoses amb les dones, amoroses amb nosaltres mateixes, que no ens facin lluitar contra el qui som, no? I al revés, no?
Que portem tota la vida així, no?
Tota la vida, però és que aquest moment és que encara és pitjor, no? Perquè, jolín, sentim que anem cap a una etapa on encara serem més invisibles. Per tant, és important que tinguem eines adaptades en base científica totalment, sense caure en coses que realment ens fan mal.
Ho fas a través dels llibres, però també ho fas a través de la teva consulta, ofereixes cursos. Quines són les preocupacions més habituals que et presenten aquestes dones que van a consultar-te?
Elles, que sempre dic que són les meves grans mestres, perquè he après molt del meu cas, però d'elles és increïble, perquè clar, veus molts casos. Mira, hi ha una preocupació, que és el tema del pes. I jo sempre l'intento donar la volta, perquè al final hem de pensar en salut i no només en estètica, no? I parlar del metabolisme i entendre com canvia el nostre metabolisme, que és un dels canvis potents, no?, quan baixen les hormones. Llavors, això és una preocupació superhabitual. Jo sempre dic, el cos canviarà. La nena té un cos més recte, quan anem a ser adolescents tenim un cos amb corbes. O sigui, l'estrogen determina on va la grassa. I quan anem a la menopausa tenim un cos més recte. Si lluitem contra això i no visibilitzem que hi ha una part natural en què perdem corbes, que som més rectes, que acumularem una miqueta més de greix en l'abdomen, és que només fem que lluitar contra algo que és natural. Però hem d'entendre que el metabolisme canvia i que ens hi hem d'adaptar. Tant amb el tipus d'exercici, predominant l'exercici de força i el d'alta intensitat, com una alimentació que evidentment no treu carbohidrats, ni treu grasses, ni fa dietes estrictes, sinó que aprèn a nutrir-se, o sigui, mirem els plats i contem nutrients en lloc de comptar calories, no? Que això és un canvi de xip molt important. Doncs això és una de preocupació importantíssima. Després, tot el que té a veure amb el tema de l'energia, el dormir, perquè moltes dones, clar, els canvia molt el benestar quan tenen molt menys energia perquè és que dormen molt pitjor. Uh-huh. Llavors això també, molts ajustos en els horaris d'anar a dormir, en el cafè que prenem o l'alcohol que prenem, en l'hora que anem a sopar, el que mengem per sopar, no? S'han de fer molts ajustos primer d'hàbits i després acabar d'acompanyar la persona ja a nivell més individual. I llavors també la pell és una gran preocupació, no? Tots els canvis sentim pues, que tenim més arruguetes, que la pell està més seca, a nivell íntim més sequedat, tot això a nivell de nutrició, de dintre a fora, quasi és més important que tot allò que ens puguem ficar per fora, no? És cosmètic, vull dir que és algú
artificial.
Sí, que empolaina, però que no nutreix realment la pell, no? Jo diria que aquestes tres són importants. I després la libido, també és un tema importantíssim, però aquí com intentem treballar sempre amb psicòlogues perquè és un tema de reconfiguració brutal. No té a veure en, ai, m'aprenc un suplement i de cop recupero la libido. O t'adonc testosterona, que ara ho vaig llegir l'altre dia, per les dones que no tenen libido. És com, a veure, va d'una altra cosa. O sigui, va de que les dones ens tornem més selectives. És una libido que va més de connectar amb l'altra persona, de que hi hagi molta més sensualitat, contacte en el dia a dia. Potser això tan d'home, aquesta sexualitat tan masculina, sí, no ens funciona en aquest moment. Llavors, potser el canvi ve d'un altre punt de vista, que no és tant prendre la maca perquè de cop em torni la libido. Evidentment, està lligada a les hormones.
Veig que al final fas el que vols fer. No? Realment fas el que vols fer ara mateix.
Estic molt feliç, sí. Sí? Cada dia agraeixo perquè em sento en el meu camí. I comunicació visual ha tornat a prendre una mica el seu sentit, no? Perquè ara que he recuperat tota aquesta part de comunicació...
A través de les xarxes?
Exacte, de les xarxes, de sempre que vaig a fer alguna intervenció a premsa, el que sigui, és que m'encanta. Llavors dic, bueno, tot al final, amb el temps, a la vida agafa el seu sentit.
Quines coses t'agrada fer quan tens temps per dedicar el que et vingui de gust? Perquè una cosa és una mica l'obligació, la feina, allò que et té ocupada durant bona part de la jornada, però quan tens una estoneta, què t'agrada fer?
A mi, les coses que més m'ajuden en el meu dia a dia és anar a Valldoreix, on visc, a la colònia, no? Que estic super a prop de la muntanya amb els meus gossos a passejar. M'encanta, m'obliga a fer un break en el dia i m'agrada moltíssim. I després sortir a córrer per la muntanya també m'encanta. L'exercici en general m'agrada molt. I viatjar. Viatjo molt per feina, cosa que m'agrada, però després viatjar per oci m'apassiona. I la lectura, això també. Que moltes vegades he de llegir molt per feina, però després llegir novel·les, per exemple, m'encanta, des de que sóc una nena.
Algun gènere en concret?
Pues mira, he llegit de tot, però per exemple, Podríamos hacer de algo esto algo bonito, que ella es diu Maggie, i ara no m'està venint el cognom. Això és molt de menopausa, que faltin paraules. I... llibre recomanadíssim. Novel·la, no et sabria dir el gènere, perquè és entre autobiogràfic, parla d'una separació, però és una part que treballa molt la part emocional humana, que a mi sempre m'interessa molt.
Quines són les teves inquietuds ara?
Pues mira, crec que moltes vegades em diuen, Marta, si escrius un altre llibre, de què serà? I dic, bueno, ara no sento que tingui que escriure un altre llibre, els altres cops ho he sentit molt, però si hi ha alguna cosa que m'està apassionant molt és entendre tota aquesta part més filosòfica i cultural amb el tema de la dona i amb el tema de la menopausa, perquè ha sigut tan oblidada, perquè les dones seguim com no formant part dels estudis científics, perquè hi ha aquests tabús culturals. Em sembla superimportant, no?, desmitificar moltes coses perquè ens empoderem, perquè podem parlar molt d'hàbits i d'alimentació i d'exercici, però la part conceptual la trobo importantíssima.
Hem fet un recorregut una mica cronològic per la teva història, però hem començat molt en la joventut, podríem dir, no?
Mm-hmm.
Com era la Marta de petita?
Pues era una nena molt tímida, realment. Tinc dos germanes que són un any més petites que jo, vull dir que elles són bessones, i elles tenien un micromón molt muntat, i llavors jo també em vaig muntar el micromón. I llavors era una nena que estava tot el dia llegint, tot el dia, i la meva passió era llegir i muntar cavall. Eren les dues coses, no? I llavors, quan era petita, pues, tenia aquest món, vaig créixer a Valls. Jo no sóc de Sant Cugat, jo sóc de Valls. Vaig venir a Barcelona a estudiar i em vaig quedar, i després vaig venir a viure aquí en busca de natura i tranquil·litat. I era una nena molt tímida que li agradava molt aquestes coses. Després, a l'adolescència, vivint en un poble també, pues, em vaig transformar més en rebel, diguéssim. I després a Barcelona vaig tenir una etapa, pues, també molt... No rebel, quan vaig tornar aquí pues, em vaig sentir molt més en el meu lloc, no? Cavalls que potser em sentia més limitada, que tenia menys coses, menys inquietuds. Quan vaig venir aquí hi ha més comunicació visual, que anàvem al cine, que anàvem a la filmoteca, que llegíem coses, que comentàvem, com que se'm va obrir un món, no? I aquí em vaig sentir molt més. Però després he tornat a necessitar una mica aquesta part més de poble, que Sant Cugat no és un poble, però no? Més petit, més natura, més recollit. Aquest punt mig per mi és perfecte.
I molt ràpidament, molt breument, com t'agradaria veure la Marta d'aquí 10-20 anys?
Pues mira, m'agradaria ser, no sé si dir un referent, però un altaveu per totes les dones que estan en aquesta etapa perquè es puguin sentir a gust amb elles mateixes.
Perfecte. Marta, moltíssimes gràcies per la visita. Crec que hem après en aquesta estona algunes coses que són importants i que hauríem de tenir molt en compte. Totes les dones i res, desitgem doncs que continuïs amb aquesta tasca de divulgació i que continuïs fent el que vulguis.
Moltes gràcies, m'encanta.
Que vagi molt bé, Marta.
Merci.
Bon dia.